presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades...
Molt bona nit, oients, zona codinenca, i els del Centre Excursionista tornem a anar a la muntanya, un dilluns més... Estem en el programa 33 de la tercera temporada i estem aquí. Avui serà un dia també en família, fa 15 dies. Recordeu que va ser un programa amb els Manels Pujols, pare i fill. Doncs avui tindrem els germans Verdaguer, el Toni amb la seva secció habitual. També ens explicarà com els va anar amb la Teresa pel Marroc. I després el racó del soci, el temps del soci, tindrem en el seu germà, el Josep Verdaguer, que el sorteig que vam fer doncs, li va tocar el número de soci i avui el Perés ho va coordinar perquè pogués venir. I després també avui havíem de començar el tema de la neu, si és veritat que no n'hi ha, que fa calor... Les estacions estan tancades i amb el Miragall havíem concretat de començar avui, però per problemes personals d'ell doncs no pot venir. I m'ha comentat que passin els salons de neu de Nibàlia i a Manresa també em sembla que fan alguna cosa similar i vindrà amb novetats que hi ha per aquest any i veure com s'enfoca la temporada de neu 2006-2007. I després també el que volia comentar que aquesta setmana en el centre també estem amb ebullició, estem bullint, em sortia la padauleta, que el diumenge 19 se celebra la MIR 2006, la Marxa Infantil de Regularitat, la sisena edició, i estem amb inscripcions que comencen demà dimarts, amb tots els nens i nenes entre 7 i 14 anys i també pares que s'animin a acompanyar-los o venir a fer algun trols, doncs demà a partir de les 7 s'obren inscripcions, dijous també, divendres a partir de les 10, que també hi haurà la reunió de controls el mateix divendres, i el dissabte hi haurà inscripcions fins a les 7 de la tarda, que serà quan es tancarà les inscripcions per fer el sorteig de dorsals. I això de la marxa infantil doncs, ja fa uns quants anys que funciona, com hem dit, 6 anys. És una excursió de nens, per nens, i els nens van sols per la muntanya. Aquí està la gràcia del joc. I dic joc perquè és una competició. Guanya l'equip... Van amb equips de dos, cada són parelles de nens, i guanya l'equip que arriba amb més regularitat en l'arribada. Van sortint cada minut una parella i fan un recorregut marcat. Aquest any sortirem de fora de Sant Feliu, ens en anem cap a les Ferreries, com l'any passat es va pujar amb els segalers. I com que va anar prou bé, va ser prou divertit, doncs vam decidir de tornar-ho a fer. I se sortirà de les Ferreries com l'any passat, però al revés, pujarem cap a, o pujaran millor, cap al Badó, al Pla del Badó, seguiran el Serrat del Llop, em sembla que es diu, sí? Em confirmen que sí, i fins a la carretera de Centelles, i paral·lel a la carretera hi ha un caminet entre bosc i prats sembrats, que se surt davant del camí de Sant Climent i després agafant aquest camí doncs, seguint avall cap al camí dels Horts, enfocar cap al polígon i baixar cap al poble. Serà una sortida, una matinal, una caminada molt curta. Ens ha sortit aquest any molt curta degut a problemes d'organització dels que hi estem ficats. No d'organització, problemes personals dels organitzadors, diguem, i no hem pogut estar-hi massa a sobre i ens ha sortit doncs, una excursioneta que no, amb 7 quilòmetres escassos. Per tant, amb una hora i mitja caminant doncs, n'hi haurà prou. Però com que hi ha una estona de parada per esmorzar i per jocs i després els minuts de neutralització de cada control, doncs s'allargarà una mica i pot arribar a les dues horetes d'excursió. I bé, això és la Mir, a veure com funciona. Esperem que s'apunti força gent, estem rondant els 30 equips, esperem doncs, que augmentar un percentatge substancial i per què no? Perquè no sé 50 equips. Per tant, les escoles ja estan, ja estan avisades, a cada motxilla es va posar un díptic amb la informació que és justa. M'han renyat perquè no expliquem massa què és ni com va, però jo els dic que ho fem expressament perquè el que volem és que la gent vingui al centre, la gent, ens referim als pares i la gent gran que està amb la canalla, vinguin al centre a preguntar què és, a renyar-nos perquè no expliquem què és i després els expliquem això que he explicat ara de la regularitat i el circuit i tot plegat, els expliquem a qui ens ho pregunti, perquè el que fem és deixar els nens que van sols. Això som conscients del perill que hi ha. Nens de 7 i 8 anys no tenen edat per anar sols pel bosc, però com que no estan sols, doncs aquí està el joc de paraules, no? I no volem que ningú deixi la canalla, ens deixi la canalla i se'n vagi a fer el cafè a Can Talet, que tothom pot anar a Can Talet i on vulgui, no, fer el cafè, però volem que estiguin al cas de què fa la canalla i de com ho fem, no? Per tant, som escuets amb l'explicació perquè volem que la gent vingui a informar-se i a renyar-se per dir que no ho expliquem bé. Doncs després, com que no ho hem fet bé, doncs els explicarem millor. I cara a cara doncs sempre es veu més bé les coses i la veritat són nens molt petits i s'ho passen molt bé perquè van sols, com que ja són grans, tot i que els fem petits, ells diuen que són grans i poden anar sols pel bosc i és una aventura. Per tant, animeu-los a que vinguin a caminar i ja veureu que l'any que ve segur que repeteixen, perquè els que han començat han anat repetint cada any, per això cada any en són més, i com que van pujant germans petits, que els grans veuen que s'ho passen bé, doncs així anirem augmentant i veure quan passem aquest número que he dit. Per tant, no m'enrotllo més, repeteixo, animeu a la canalla que vinguin a caminar i començarem amb el Toni a veure quin cim ens porta avui i seguirem el programa una mica invertit. Ja veureu que avui no acabarem com sempre, sinó que seguirem tal com acabem. Endavant, Toni.
Avui farem el cim. Avui farem l'ascensió al Baciverri del Mig. El massís dels Baciverri, que són tres, comprèn una agrupació de cims que ratllen els 3.000 metres d'altitud, situada en terres lleidatanes. En aquesta zona hi ha molts estanys naturals de gran superfície. A les voreres d'aquests estanys és habitual trobar-hi gent que se sent atreta pel bell paisatge i per la màgia de les aigües, sempre encalmades. Més amunt dels llacs, però, ja comença a haver-hi una mica de perill. Ja només hi accedeixen els muntanyencs amb una certa experiència. A ells van dirigides aquestes paraules que descriuen l'ascensió a una de les puntes del massís del Baciberri, concretament el Baciberri del Mig, que té 2.994 metres. Aquesta punta no arriba als 3.000, mentre que els Baciberri nord i sud sí que els ultrapassen. Abans d'arribar a la boca sud del túnel de Viella, venint de Pont de Suert, s'ha d'agafar una pista entre els quilòmetres 151 i 152 que creua la Noguera Ribagorçana i mena a un xalet d'Icona. Prop d'aquest xalet d'Icona, que està a 1.525 metres d'alçada, hi ha uns prats condicionats amb taules i bancs on es pot deixar el cotxe. L'excursió s'inicia per una pista que s'endins al bosc i segueix el curs del riu en lleuger descens. Es deixa un trencall a la dreta i la pista es comença a enfilar fent fortes llaçades remuntant al costat esquerre del barranc de Baciberri. A cada corba es pot fer una drecera que puja pel dret entre mig del bosc, format majoritàriament per pi negre amb alguns avets i alguns fatjos. Amagat entre la vegetació apareixerà un espectacular salt d'aigua que forma el torrent que desguassa de l'estany de Baciberri. La drecera creua la pista per última vegada i segueix en forta pujada fins a creuar el torrent per una passarel·la. Farà ja 50 minuts que haurem sortit de l'aparcament. A partir d'aquí, el camí s'enfila de valent per la banda dreta del torrent, voreja una paret rocallosa i arriba a l'estany de Baciberri. L'estany de Baciberri es troba a 1.989 metres. Haurem transcorregut ja més o menys una hora i un quart, més o menys. Està situat aquest estany en un ampli pla on sovint hi ha tendes plantades a l'estiu, tot i que no està permès, però bueno, molta gent hi planta la tenda per passar-hi un o dos dies o inclús per fer algun cim. Val a dir que des d'aquí es gaudeix una panoràmica completa de la impressionant cresta dels Baciberri amb els seus tres cims principals. A la banda nord del llac hi ha una cova sota uns blocs que pot servir de xopluc en cas de necessitat. Segueix la vora sud de l'estany i remunta la part superior de la vall de Baciberri fins a arribar a l'Estanyet, un petit estany que es troba a 2.173 metres d'alçada ja. I serà més o menys que hi arribarem, ja haurà fet una hora i 45 minuts que haurem sortit de l'aparcament. És un estanyol situat a la capçalera de la vall que sovint està envoltat de congestes de neu ben bé fins a entrat de l'estiu, gairebé fins al mes de juliol on aquí hi ha clapes de neu. Aproximadament a partir d'aquí comença la part de l'itinerari que cal considerar com d'alta muntanya. L'Estanyet es volta per l'esquerra i se segueixen les fites que superen els llastres de Baciberri fins a un collet de grans blocs, situat més o menys a la vertical del Baciberri del Mig. Des d'aquí cal anar una mica cap a la dreta a buscar una canal que puja en diagonal de dreta a esquerra fins a dalt de la cresta dels Baciberri. En un punt feble de la cresta, anomenat Pas de Tres Cases, que ja farà doncs, en aquest moment 3 hores i 5 minuts que haurem sortit, és una canal fàcil de pedres soltes i blocs que es redreça una mica a la part final, on ja s'ha de fer una mica de grimpada. Per assolir el Baciberri del Mig, només cal seguir la cresta pel vessant oriental fins al punt més alt. El punt més alt es troba justament a 2.994 metres, que és l'alçada que té aquest cim. La panoràmica des del cim, com les de molts cims del Pirineu, és espectacular. A més, és molt extensa. El Baciberri nord, el Pa de Sucre al costat i el Montardo al nord-est. El gran tuc de Colomers a l'est, el proper Coma del Forno al sud, unit per una aresta amb el Baciberri sud. I a l'oest destaca el massís de la Maladeta, amb l'Aneto i les seves glaceres, i el Vall Ibierna i el Pic de Mulleres. Des d'aquí, i per completar la sortida, si es vol, es pot assolir en una mitja hora l'esvelt cim del Biciberri Sud. Així assolirem doncs, un pic de 3.000, concretament 3.017 metres d'alçada, per un recorregut pel vessant est de la cresta que comporta algun passatge d'escalada de tercer grau. És a dir, no és un lloc on qualsevol pugui anar-hi, sinó que hi ha d'haver-hi una mica d'experiència de passar per llocs una mica difícils. Des del cim, res més, s'ha de baixar cap al coll de Bellers, una altra vegada per retrobar la vall de Baciberri, i si ja en tenim prou amb l'ascensió al Baciberri del mig, ja podem tornar. Hem de retornar pel mateix camí que hem fet a la pujada i arribarem a l'estany de Baciberri, que farà ja 4 hores i 40 minuts que haurem sortit. I d'aquí fins a la vall de la Noguera, allà on hi ha el xalet d'Icona i on haurem deixat el cotxe, en total calculem que haurem fet 5 hores 35 minuts. Això és tot per avui, amigues i amics. Us volia dir que l'excursió que havíem programat al Centre Excursionista avui fa una setmana, el dissabte i diumenge de la setmana passada, va ser un èxit. Hi vam anar 5 persones del centre, el Canadell, el Miquel Serra, el Llorenç Sáez, en Josep, un noi de Caldes, i jo mateix. Vam fer cim, va ser un dia fantàstic, en què es veia tot Catalunya als peus cobert de boira i els 4 cims que treien el nas per dalt. Va ser un dia molt bonic, ens ho vam passar molt bé, el refugi fantàstic, estava tancat però hi havia una part oberta en què es podia dormir en els mateixos llits que hi ha al refugi quan està obert, i en fi, va ser un dia molt bonic. Només consignar-ho i res més. Fins a la propera sessió, amigues i amics, adeu-siau.
Doncs no ens hem equivocat de sintonia i no s'acaba el programa. Són un quart de 10 passats del vespre del dia 13 de novembre, en directe des d'aquí l'estudi de Ona Codinenca, el 107.3, i estem en el temps del soci. El Josep Parés ja té el qüestionari a punt.
Sí, bé, Ramon, com has dit, no ens hem equivocat d'allò, d'hora ni de temps, i aquí en el començament que ja has presentat els invitats, realment els germans, no, els germans Verdaguer, doncs aquí tinc al meu costat, i gràcies Josep per acceptar la invitació, doncs en Josep Verdaguer és un dels pioners quasi no sé si és fundador o no és fundador del centre, però quasi ho pot ser. Aleshores, Josep, la primera pregunta que fem sempre al soci diu: tu te'n recordes de quin número de soci ets? Tens, vaja, perquè has de ser un dels pioners. Jo tinc la llista, perquè jo el sé.
Fundador, vull dir, la colla que van fundar van ser els primers que m'ho van dir.
Aleshores, doncs, llavors aquest tens el número, generalment el 28, figura't, després de fer el recompte, i la pregunta que obligada és sempre és per què et vas fer soci del centre.
Primerament pels meus fills i per mi mateix, i perquè crec que apoio les coses que es fan al poble, que hauria de ser una obligació fer-se'n.
O sigui, de vores, representa la segona pregunta, que si ens l'has contestada, perquè dius què t'agrada del centre.
Del centre, doncs m'agrada tot, m'agrada la forma i la bona voluntat amb què s'ha portat sempre tot, la feina que han fet tots els que han sigut presidents del centre, amb molta democràcia però amb molta entrega, s'han entregat molt i ho han fet molt bé tots, i per això el centre està com està en aquests moments.
Esclar, el centre realment no és perfecte, no? I llavors hi ha quines mancances.
Quasi bé arriba a la perfecció.
Alguna cosa falta, no?
Jo crec que el centre excursionista és un puesto que hi trobes amics sempre, que les poques vegades que he anat aquí baix poc, però sempre hi trobes amics. Les organitzacions que fan ells, totes funcionen sempre, no hi ha hagut mai un fallo que jo hagi vist en una organització feta pel centre. Vol dir que el poble de Sant Feliu s'hauria de sentir orgullós d'aquest centre i apoyar-lo com han fet molts altres socis.
Bé, doncs bé, ens agrada aquesta contestació i prenem nota d'això. Llavors, una altra pregunta que no té res a veure, i sé que tu ets un gran amant de buscadors de bolets, coneixes el bosc com ni mai.
Un aficionat
d'aquests que pel teu època d'anar amb moto, coses aquestes, coneixes pam a pam d'això. Què ens pots dir? Com ha anat aquest any?
Aquest any molt malament. Ens pensàvem que les pluges haurien anat molt bé, però els vents i el sol i el bon temps que ens ha fet els ha destrossat. Estan molt malalts tots són malalts. En trobes molt pocs de bons.
Llavors, d'aquests de pocs que se'n troben, són els que hi ha, els normalment, el rovelló,
el rovelló se'n troben pocs i dolents tots, eh? El que es troba bastant i bo és el rossinyol. El rossinyol el mengem cada dia, quasi bé.
Llavors, aquests que es troben, què es fa, Jaume? Què en fas? Explica-ho més o menys què es fa avui dia?
Els fregim i els posem al congelador, i ja fregits i a punt de menjar.
Abans jo sé que la mare a casa es salava i no sé què, ara això ha canviat, oi?
Un ou a dalt, perquè no sé què passava amb l'ou, havia de flotar l'ou o no sé què, una cosa així es passava.
No, ara el que és veritat és que una de les coses que va molt bé és cuinar-los com si te'ls haguessis de menjar. Després congelar-los, i quan els treus només has de fer que escalfar-los una altra vegada amb la paella. I llavors són boníssims.
És el que fem.
Sí, també, a microones, pot escalfar a microones, però normalment la meva dona es torna a passar per la paella una estona més, i llavors fa una mica de picada, que ho hi barreja en aquell moment, i llavors són deliciosos, són boníssims.
Encara tinc moixernons de l'any passat, jo vull dir que... Però hi vaig cada dia, cada dia.
I per aquí vora Sant Feliu?
No vaig mai lluny jo, no. Sempre Castellterçol, Sant Feliu i Gallifa, els tres pobles que vaig jo a buscar bolets. No, anar lluny no m'ha agradat, i com que em porto cada dia per menjar jo i no tinc cap més enveja que menjar-ne jo, vull dir, em va bé.
A més a més, el meu germà és un boataire diferent dels altres, és a dir, normalment un boataire s'amaga als racons, als claps, no ho diu ningú.
I no ho explica mai a ningú.
No explica mai res, en canvi ell, tothom s'entera allà on va, si diu, home, doncs demà també m'agradaria venir, doncs vine, coi, demà, mira, a tal hora sortim de cantar.
Sí, gràcies. No hi vaig quasi mai sol, sempre tinc companyia per anar a buscar.
Se'ls emporta i els ensenya els claps, els ensenya els llocs, vull dir, és una cosa absolutament atípica amb els buscadors de bolets.
Fora de lo normal, totalment. El podíem portar on estan, suposo que aquesta hora deu estar a punt de començar a emetre allò dels bolets a la tele, no?
A la tele, sí, avui hi ha programa, sí.
Per tant, algun dia potser el veiem per la tele ensenyant els claps
d'aquí a la vora. I tant, allà hi va gent en aquest programa que no en tenia
potser. Actualment el que passa és que trobes més bolotaires que bolets, vol dir, m'he trobat anar a buscar bolets i no sabia on deixar el cotxe, per aparcar.
Això entre la setmana i tot.
Jo hi vaig cada dia. No entre setmana, cada dia.
Per això, però al cap de setmana sí que és habitual haver-hi molts cotxes de boletaires.
No.
Però entre
no,
la setmana no, passa, no, passa el mateix
no,
o no?
No, no, cada dia. No. El dilluns que abans deies, el dilluns trobaràs poca gent. No, el dilluns també hi ha gent. És cada dia. Els diaris o la televisió, això que deies, se'n parla tant que la gent hi va. I la gent té ganes d'anar al bosc. I és maco que la gent vagi al bosc, però que el conservi.
Això anava a preguntar. La gent que recull bolets ara va més amb compte, no destrossa tant, no rasca tant?
Jo crec que el bosc amb els boletaires es neteja una miqueta, perquè com que hi ha tantes bardisses a tot arreu, el passar van esbardissant una miqueta de passada. Vull dir,
és veritat que abans podia...
No es fa mal, el que passa és que es deixen botelles, vasos de plàstic i moltes coses, que això és el dolent de la gent que hi va. I per això passa a tots els puestos que es massifica una miqueta. No?
Josep, i de vores, quan ha acabat la temporada de bolets...
Jo només vaig amb el gosset. 50 quilòmetres al voltant de Sant Feliu, conec tots els camins i caminets que hi han i que hi hagin hagut. He anat 30 anys amb la moto, més a més vol dir, els conec.
Totes les masies, els noms de les masies, els amos, coneix tot.
Una persona a Castellterçol li vaig dir que hi havia 50 cases de pagès a Castellterçol i em va dir que no hi eren. I els hi vaig numerar una per una. Una per una i va acabar molt parat. I les que hi viuen no em coneixen tots, perquè paro i parlo amb ells i m'agrada parlar-hi amb ells, amb la gent, vull dir, no. M'agrada dar la volta.
Com doncs la volta que ho fas, amb moto o amb cotxe?
A peu. Amb cotxe fins amb un punt i llavors d'allà continuo a peu.
O sigui que el recorregut sempre és a peu. I tu ho havies fet amb moto
i és
un dels principis que coneixes tant territori.
Albert, l'ho he fet amb moto, conec doncs, fins a Andorra amb la moto. Però a peu també conec molta cosa.
Què més hi ha de temps del soci? El que comentava amb això de la moto és curiós, no? que ho combineu tot, la moto i a peu, no? Que és,
jo crec que una cosa no fa molt bé l'altra.
No, per això que no...
El que fa falta és molta educació per anar al bosc, que és la principal cosa. Vol dir que quan parlen malament dels motoristes s'equivoquen. Hi ha molts motoristes que són dolents pel bosc, però hi ha molts que no. Vull dir, el que va mala fe, que diguéssim, i va tant si és motorista com si va a peu, que us quedi molt clar.
Per això que sempre...
Em recordo d'una feta d'un expresident d'aquí, del Pere Jou, del Centre Excursionista, que em va preguntar una vegada sobre l'ermita Sant Climent. I li vaig dir que la teulada... l'havien destrossada els excursionistes. No havien fet pas els motoristes, vol dir que hi ha excursionistes que destrossen moltes coses. Es tracta de la persona, no es tracta del vehicle
ni del conjunt.
Per mi el gran problema de la moto és que fa soroll. Si no fes soroll no emprenyarien tant.
Joan. Jo tots el meu moto 15 grada i no la sentiràs.
No, la teva, però en general les motos aquestes que fan de tot terreny i així...
Sobretot deuen fer mal quan niuen els ocells que tenen cries i això que sí, es poden esbarar amb un
soroll. Però és que a més el problema és que les sents de lluny, saps? Les veus a venir i les sents de lluny. I en canvi, si no fessin soroll, vull dir, la sentiries 100 metres abans i 100 metres després de quant ha passat i aquí s'acabaria. Però hi ha molts motoristes que els agrada fer soroll. Aquest és el
problema. La fama és dolenta dels motoristes, això per descomptat. I dels domingueros també és molt dolenta la fama i no tots són dolents. Hi ha que són molt bona gent i que es porten molt bé. Vull dir, no.
Josep, però una moto elèctrica, allò que dius...
Una moto elèctrica, no ho sé, em penso que seria pitjor, Jo em penso que seria pitjor.
És pel soroll, saps?
El que passa que que la moto, doncs, mira, ha tingut mala fama. Ha tingut mala fama, però no per les motos, sinó dels motoristes.
No, i el que passa que un que ho faig malament és notícia, no? I en canvi els que ho fan bé no són notícia.
Com totes les coses de la vida, la notícia surt quan és una
dolenta.
Cosa mal feta o dolenta.
Sí, sí.
Si és bona no se'n parla.
Exacte, que amb el muntanyisme passa igual.
Igual,
sempre surt a la tele i la notícia
igual.
Quan hi ha algun mort, quan hi ha algun accidentat, quan hi ha el que ens ha dit el Toni de l'altre dia que van anar al Peguera i que van fer cim i van pujar i van baixar i van menjar un arròs collonut quan tornaven, doncs això no és notícia, no? En canvi, doncs, va bé que, va bé que es comenti.
Nosaltres quan anem a buscar bolets, anem a buscar bolets a les 10 del vespre, ai, del matí, però abans hem anat a esmorzar, eh?
Ah, clar. I no bolets, oi? Vols bolets per dinar. Molt bé, doncs, si no hi ha res més per part del
Parés. No, de moment no.
Val.
Doncs gràcies per haver vingut, que sabem que se'n va dormir molt d'hora.
A vosaltres, disposar ja s'ho veu.
I si algun dia hem de preguntar per camins ja sabem on anar a buscar-nos.
Sí, ja pots preguntar, ja. Perquè...
El tema del dia.
Doncs sí, com hem dit, com ha dit la Falca, entrarem en el tema del dia, però abans, perquè no sigui tan verdaguer tot el programa, només faltaria que fos l'any verdaguer, sort que ja ha passat, doncs tenim pendent de l'anterior programa, el Parés es va cuidar d'anar a buscar els col·laboradors per la caminada popular i no els vam anomenar amb l'anterior programa que era quan tocava i vam dir que ho faríem avui. Doncs,
i
per
avui
tant,
toca.
Avui...
És que també bueno, heu de saber que des de la primera caminada els botiguers de Sant Feliu són quasi els protagonistes o els que ens han apoyat sempre i que han fet possible doncs, que... conèixer el país i dintre del país doncs, tots els productes que hi ha aquí a Sant Feliu. Aquesta és la verdadera història, no? I d'aquesta 23 caminada que vam fer, doncs mira, ara us llegiré tots els col·laboradors que van anar, que ja des del principi els hi donem les gràcies perquè sense ells doncs, bueno, seria una mancança molt gran i la cosa queda així, veus? El primer hi ha Aigues de Viladrau, que és de l'Esteve Fontserè, llavors ve el senyor Joan Pagès, que és el Cava Boreal, el Bimbo, llavors el Bon Preu, les Begudes Casanoves, i hi ha a Can Xocolater, a Can Cameta, a Can Canyon, a Can Figa, la Pilar Gasó, el Fleca Cases, el Font del Racó, Can La Rossa, a Can Valentí, el de Can Garriga, a Can Tei, a Can Valeri, la Joaquim Arriera, llavors venen Fruites Miralda, les Fruites La Travessia, el Benvingut Hidalgo, Fruites Benvingut i en Joan Rodríguez. Per acabar, la Paperia de la Plaça i la Pastisseria Sant Antoni. Gràcies a tots ells, doncs, la gent que molts no per primera vegada van venir a Sant Feliu, com va dir en Ramon el primer cop, doncs es van trobar que, bueno, amb tots aquests col·laboradors que van en diferents avituallaments, doncs hi havia els seus productes, doncs van quedar molt contents, això sí que ha sigut.
Bé, bona nit. Doncs avui tenim en el Toni Verdaguer i esperem que d'aquí una mica ens arribi també la Teresa, que sembla ser que està en un curset. Els tenim aquí doncs perquè ens expliquin una mica el que ha sigut el viatge aquest al Marroc, que si no m'equivoco el van fer durant pràcticament tot el mes de setembre, oi? Em sembla
exacte,
que va ser.
Sí, vam sortir primers de setembre i vam tornar a primers d'octubre. Sí.
Està bé. Doncs això, es tractaria de que ens donessin una mica d'explicació i en primer lloc jo el que el volia preguntar-li el per què es van decidir pel Marroc, què és el que els va traure d'allà.
Bé, en principi perquè és un lloc fàcil d'anar i molt distint al nostre, és a dir, trobes que només travessant l'estret te'n vas en molts moments a l'edat mitjana, com aquell qui diu. I això és una cosa que és fàcil de fer i en canvi doncs, si vas a, no sé, a Turquia, als països àrabs, és molt més difícil, tot i que les ganes d'anar-hi doncs, també els tenim, però en canvi al Marroc sembla molt més fàcil, bàsicament va ser per la facilitat de l'accés.
Ja, ja. Tinc entès que la veu fer amb l'autocaravana. Ha sigut una pallissa de quilòmetres això o com us ho heu muntat, vaja?
Sí, de quilòmetres en vam fer molts perquè vam anar pràcticament fins al desert del Sàhara. El que passa que amb l'autocaravana et permet molt de reposar i de parar, també té moltes facilitats, és a dir, es condueix molt bé, és un motor Mercedes que funciona amb molta agilitat, no? és un cotxe àgil, petit, i que dona moltes possibilitats de parar en qualsevol lloc, en qualsevol moment, aparques a qualsevol lloc perquè no és gaire gran.
No és molt aparatós.
No, és un cotxe per dues persones és perfecte.
Pràcticament deu ser com anar amb un turisme una mica gros.
Sí,
potser, no?
És com anar amb una furgoneta d'aquestes de repartiment de productes.
Sí, ara funcionen molt bé aquests aparells.
Sí, sí, sí.
Quin recorregut heu fet així des de Sant Feliu?
Sí, nosaltres, com que no vam anar en viatge organitzat, ens ho vam muntar nosaltres, vam anar fins a Algeciras. A Algeciras vam anar com més ràpids millor, vam anar sempre per autopista, autovies, etc. Uh-huh. Llavors, des d'Algeciras vam embarcar a l'autocaravana amb un barco d'aquests que creuen fins a Tànger. Vam arribar a Tànger i des d'allà podíem anar per l'interior i tornar per la costa o al revés. Nosaltres vam fer la baixada cap al sud i vam anar-hi per la costa i després vam muntar un itinerari que pujava per l'interior del país. Llavors el primer dia doncs, vam arribar a Tànger, vam desembarcar i ja vam anar a un poble molt bonic que es diu Asilà, que és allà on vam passar la primera nit en un càmping.
Està bé. Llavors, bàsicament, anàveu de càmpings o bé l'autocaravana en definitiva permet aturar-te a qualsevol costat de carretera o en una pista forestal? O així,
exacte, sí. L'autocaravana dona totes les possibilitats, però de totes maneres a nosaltres ens agrada molt anar de càmping perquè bueno, tens aigua calenta, pots dutxar, tot i que a l'autocaravana també tenim dutxa d'aigua calenta, doncs de tant en tant has de reomplir, etc. També va bé endollar amb la corrent de 220, els càmpings ho permet, tot i que pots passar 3 o 4 dies perfectament sense anar de càmping. Però a nosaltres ens agrada anar de càmping, ens hi trobem bé, i com que allà els càmpings són tirats de preu, regalats, comparat amb els preus caríssims que hi ha a Europa i sobretot a Catalunya i Espanya, allà ho vam trobar doncs, com una espècie de regal.
Però n'hi ha, o sigui, se'n troben prous de càmpings? Com per...
Sí, totes les ciutats importants n'hi ha. El que passa és que estan molt deixats anar de la mà de Déu. Jo no entenc com no fan el manteniment que s'hauria de fer, perquè, per exemple, si hi ha 6 lavabos, 6 vàters, n'hi ha 4 d'embossats, només en funcionen 2, vull dir, això és un normal, bombetes que no funcionen, etc etc. És una mica un desastre. El tema dels càmpings és un desastre.
No està gens regulat, així com a nivell europeu em sembla que tenen unes categories i les han de tenir, doncs, han de passar uns controls. Així.
Allà tots són de la mateixa categoria ínfima.
Ja.
els càmpings són un desastre. Per cert, que acaba d'arribar la meva dona.
Sí, home, ho hem de dir, acaba d'arribar la Teresa i ara...
Opinions molt personals.
Sí, s'hi podrà afegir. Quan vulguis parlar, sisplau, acosta't ben en el micròfon, perquè si no quedaràs...
Que hem de començar, o sigui que estàvem a Silà, que és on vam passar la primera nit, i estàvem parlant dels càmpings.
Sí, perdoneu, tirant una mica enrere, dius que veu creuar per Algeciras, em sembla, el Mediterrani, sí. El veu creuar. Quina durada té el pas aquest del Mediterrani? Quin temps dura això?
2 hores i mitja.
Quan?
2 hores i mitja.
2 hores i mitja només, ja. O sigui, que és, potser és la part més estreta de
l'estret. Sí, no.
La part més estreta és una que només fa... Sembla que és des de Tarifa.
Yeah.
Aquesta és no és la més llarga, perquè la més llarga encara és Almeria i altres llocs.
Sí.
Ara es programa uns vaixells que sortiran de Barcelona directament.
Ah, yeah.
O sigui, podries embarcar a Barcelona i anar a Tànger també. Això, yeah. Em sembla que a partir de l'any que ve ja funcionarà. Mm-hmm. Però el més ràpid és des de Tarifa, que és només travessar. Yeah. En canvi aquest fa una travessia més transversal, i estàs 2 hores i mitja. Em sembla que des de Tarifa hi ha mitja hora només.
Ja. I el vaixell, que és un tipus ferri, això que entres amb el cotxe, el deixes allà i vas a donar el vol mentre...
Són uns ferris bastant grans, perquè hi carreguen molts camions trailer de mercaderies.
Ja, clar, el pas de mercaderia passa amb els camions carregats.
Sí, exacte. Sí.
Bé, llavors... us volia preguntar si el recorregut que heu fet si era més dedicat a ciutats o natura, muntanya i natura i així, o una mica una barreja de tot plegat, això, com us ho han muntat? I amb Teresa, explica'ns.
Una mica era tot plegat, intentàvem conèixer el país i aleshores hem fet des de tota la part de la costa, la d'Atla Central, l'Antiatles, i bueno, hem anat fent i ciutats i muntanyes, i hem anat fent una mica tot.
La part de la costa, et refereixes a la costa mediterrània o atlàntica?
L'Atlàntica. Sí, ja. vam baixar en direcció a Agadir, com aquell qui diu. Des de Tànger a Agadir, passes per l'Aratxe, passes per Rabat, Casablanca, Walidia, Safi, Essaouira i Agadir. Nosaltres vam arribar fins a Essaouira, que és el mateix dret de Marràqueix.
Yeah.
Des de Essaouira després vam anar a Marràqueix.
Mm-hmm.
Vam deixar davant de Casablanca, de tots aquests pobles que t'he dit, perquè la gent ens van dir que no valia la pena, que era una ciutat potser la més europea del país i que no tenia cap interès. Sí. Llavors sí que vam anar a Rabat, vam fer totes les ciutats imperials, Rabat, Meknès, Fes, Marràqueix, totes aquestes ciutats imperials les vam visitar totes. Però el que deia la Teresa és veritat, vam fer primer la costa atlàntica i després vam anar ja cap a l'interior i vam fer doncs tota la cadena de l'Atles, fent totes les valls, la vall del Drau, la vall del Dadès, on hi ha unes gorges impressionants amb salts d'aigua i extensions enormes de palmerars, etc. Mm-hmm. Vull dir, és molt bonic, l'interior és molt bonic.
La part aquesta, o sigui, la cadena de l'Atles, que és una serralada que segueix més o menys paral·lel a la costa, però és la costa atlàntica.
Exacte, sí, és més o menys segueix el mateix perfil de la costa atlàntica i va des del desert del Sàhara, que és on comença l'Anti-Atles, fins gairebé a Fes, Meknès Fes, gairebé tocant el Mediterrani.
És
una serralada enorme on hi han 14 cims de més de 4.000 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí que és important.
I a quina distància de la costa està, més o menys?
Deu estar uns 250 quilòmetres, 300 quilòmetres de la costa.
Bé. I la zona aquesta és desèrtica o està més o menys... és verda, vaja, és verda o és desèrtica? Com ho tenim, això?
És un gran contrast, ja des de les zones molt poblades fins a zones desèrtiques, fins a diferents zones molt verdes i zones molt pelades.
Sí.
I el desert i tot és com molt de contrastos, no?
Ja.
És un viatge de contrastos en tots els sentits.
Ja, perquè la cadena aquesta de l'Atlas dius que comença al Sahara, deu ser per la part sud-oest, sí. Però a mesura que va tirant al nord, això també es considera Sahara o ja no?
No. El Sahara és el desert que està a la part sud del país i nosaltres hi vam anar-hi perquè vam anar fins a la ciutat última del país, que és Zagora, i des de Zagora ja s'acaben les carreteres asfaltades. Llavors allà comença el desert realment.
Yeah.
Llavors allà el que vam fer va ser contractar un viatge amb un jeep per no perdre'ns amb l'autocaravana, i és molt perdedor. Vam llogar un jeep amb xòfer, que bueno, hi ha 50 empreses que organitzen i tal. I llavors vam fer un viatge amb un jeep, que m'agradaria que la Teresa doncs expliqués més o menys com va anar.
Sí, digue'ns.
El viatge amb jeep realment va ser molt divertit, perquè el xòfer era un berebé, o sigui que no ens enteníem de res.
Yeah.
I era molt simpàtic i estava fent gestos, vam ser el joc del mut. Va ser bonic perquè el desert és una cosa nova per nosaltres i a mi realment em va impressionar. Vam estar en una primera fase de desert molt petita, però després ja vam anar desendinsant i vam anar, com deien, al mar de dunes. I era com molt bonic, i quan vam arribar allà el jeep ens diu: si voleu veure la posta de sol teniu de pujar dalt de tot d'aquella duna. I va ser molt bonic pujar per les dunes, no? Sí. Perquè vas pujant i baixant i sembla que trepitgis neu, però sí, vas observant i vas veient com va baixant tota la sorra amb el soroll del peu. Bueno, va ser molt bonic. Vam passar la nit allà, teníem opció de dormir en una tenda, però aquesta gent sembla que tinguin una vareta màgica, perquè quan vam baixar de la duna ja havien posat a sobre d'una altra duna petita una estora molt bonica, amb uns matalassos i tot de coixins. No? I aleshores va dir: aquí serà el vostre pis fins l'endemà al dematí. I aleshores vam dormir allà perquè vam dir: home, la primera vegada de la vida que mirarem les estrelles a sobre d'una estora amb un matalàs i coixins. O sigui que vam passar la nit allà, que va ser molt bonic. I bueno, no sé què dir-te, va ser com una experiència molt, molt maca, com molt impressionant. Vull dir.
I llavors va ser un viatge de dos dies, diguem-ho així.
Va ser un viatge molt turístic, però amb molt poca gent. En aquest moment nosaltres dos anàvem sols amb un jeep i ens vam trobar només amb un altre jeep que anava amb quatre francesos. O sigui, pràcticament estàvem sols. O sigui, el viatge el vam fer sols, no vam trobar turisme en absolut.
Sí, no,
vam portar gent, però no és un dels llocs més plens de turisme. Vull dir, no.
Jo hi vaig dir: això sembla que hagin fet ara un parell d'etapes del París de Cardio. Exactament, diu, és que per aquí, on el viatge que hem fet, travessant per llocs de dunes, amunt i avall i baixant i quasi ben callant-se les rodes, tot això, diu, és una de les etapes del Dakar.
El
Dakar passa per aquí cada vegada. I vam fer, doncs, ens vam endinsar dintre el desert, doncs, potser uns 300 quilòmetres, més o menys. Llavors ens va portar amb unes colònies de camells que hi havia, amb uns pous d'aigua al mig del desert. I llavors, quan arribes a un pou d'aigua d'aquests i comences a treure aigua, els camells ja venen perquè hi ha com unes palanganes enormes i tu tires l'aigua allà i ells veuen l'aigua. I llavors no són camells, són dromedaris, són aquests que només tenen un sol jeep.
Sí.
Llavors venen amb tota la colla, amb petits, amb fills, amb dromedaris petitons. És molt bonic perquè van sols pel desert. Suposo que deuen estar més o menys controlats. Una manera de controlar-los deu ser l'aigua. Quan tires aigua venen per veure, no?
Sí, deu ser com en el Pirineu quan hi ha els cavalls a l'estiu, no?
Exacte, sí. Tan sols, però m'imagino que controlats. I són molt bonics, molt, molt, molt macos.
Vam fer una petita excursió amb dromedari, eh? Vull dir, va ser allò de guiri total, però la veritat és que per mi va ser una experiència, perquè a més no es veia ningú més i estàvem nosaltres dos sols, amb els que ens acompanyaven, amb els dromedaris. I bueno, ja et podies imaginar, ja que estaves veient la pel·lícula, Lawrence d'Aràbia, no? Que tenia de sortir. No. Va ser molt bonic.
Però que era aquell, allò que posen les cadires i va una a cada cantó?
No, 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 cada una
amb un, canet, amb un dromedari.
Sí, 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 sí. Va ser molt divertit, eh?
Sí, sí.
Ni que haguéssim sí, sí, fet maco fer una excursió més llarga.
Una experiència.
Bueno, una experiència d'aquesta.
I es belluga gaire o què?
Sí, Déu-n'hi-do, jo anava ben agafada. Sí,
com un sotrac, saps? Ja. Com un sotrac. Tota l'estona estàs sotreguejant. Si veus llet, al cap de l'excursió ja s'ha fet iogurt.
Però és que és tot, eh? És aquell sol amb aquell aire tan sec, totalment sec. No?
I la nit fred. No,
el sol, la claror, el contrast de les dunes, que quan hi toca el sol o no hi toca van canviant de color segons l'ombra.
La posta de sol, la sortida del sol.
El desert té un encant que si no el vius es fa difícil de
sentir. Curiosament t'hi sents bé. Mm-hmm. O sigui, no, jo et pots sentir com més estrany a vegades segons en una platja, per exemple. No? Sí. Però en canvi, anímicament, quan estàs allà i al camí tens la sensació que és el teu lloc, bueno, que hi estàs bé, que no, com que no et ve de nou, no?
Mm-hmm.
És curiós, vaig pensar en aquell conte del Petit Príncep, aquell tan bonic, i bueno, tu pots imaginar, no? Que el veus allà i veus la serp, va ser bonic.
Mm-hmm. Val la pena fer-ho. A quins llocs destacaríeu de tot el viatge que heu fet com a coses? Bueno, suposo que una d'elles és això del desert que dius, i quines altres potser?
Jo diria que el desert per novetat, després la ciutat, ja, per exemple, a mi em van impressionar moltes coses que s'han de veure. Per exemple, a Marrakeix s'ha de veure el mercat de Marrakeix, perquè a la plaça de Marrakeix a la nit, jo dic que aquí estem entestats en fer sempre mercat mitjaval, i allà hi ha un mercat autèntic mitjaval, i van vestits igual amb les de l'edat mitjaval, no? És molt impressionant per tot, per la quantitat de gent que hi ha, per la quantitat de manifestacions, de coses que es fan. Per exemple, a mi em va impressionar en aquesta plaça tan immensa, al vespre, que fins i tot hi ha els homes que expliquen històries, no? els contadors de contes. I era impressionant veure com un home ja gran estava allà gesticulant, que no l'enteníem, però que al seu voltant hi havia com potser 30 homes de totes les edats escoltant-lo. I això que tenen tots entera parabòlica, eh? Però vull dir que són capaços de sortir de casa i assentar-se al voltant d'un home escoltant contes.
Sí, sí.
I en aquella plaça tan immensa hi havia com 3 o 4 explicadors de contes. I això que em va com impressionar, no? Aquesta... You know, això que aquí dius, aquí va algú a la plaça a explicar un conte i em sembla que no hi va cap home a explicar un conte, una història, no sé què explicava, no?
Mm-hmm.
Però aquestes manifestacions, tot un plegat semblen com aquesta mica de candidesa a vegades, no? Yeah. Els trobes? Per una part són gent molt llesta i que se la saben totes, perquè quan no hi ha recursos genera recursos.
Sí, sí.
Però per altra part hi ha com una mena aquesta de candidesa d'escoltant doncs, el conte d'aquell que explicava.
Sí, d'estar
no?
com un nen en allà escoltant.
Exacte,
no?
sí.
I per exemple, Marrakeix, la plaça de Marrakeix s'ha de veure.
Clar, llavors hi ha també els encantadors de serps, hi ha aquestes cobres fantàstiques, nosaltres tenim fotografies a casa, són unes bèsties i espectaculars, les cobres. Mm. I bueno, això és tot pels turistes. Llavors hi ha grups folclòrics a cada cantonada.
Ara que parleu d'això de les fotografies, a veure si algun dia les porto al centre.
Sí, podem fer. L'altre dia el Llorenç els va veure i va dir, home, això seria fer una passada al centre.
Clar, home.
Perquè val la pena fer una tria d'unes quantes les més maques. En tenim de molt bonica.
Però que també és molt
impressionant. Heu fet diapositives o en paper?
No, digital. Vam tenir en paper i en digital, portant dues màquines.
El que també realment
és molt impressionant és en els poblets aquests de muntanya, eh? Uh-huh. De veure de la manera, amb la senzillesa que viuen. I viuen com nosaltres doncs, 50 anys enrere o més, no? Les dones que van a buscar l'herba, els homes que es cuiden de portar les mules... com que cada cosa està al seu lloc, no? Allà.
Sí.
Però amb una senzillesa, amb una austeritat, que penso que també s'ha de veure, perquè dius, mare meva, aquí quantes coses i ens els arribem a tenir, no? Vull dir, no...
Mm-hmm. És que ells tenen una vida...
Que és...
Tenen una vida molt sostenible, gairebé per força, no?
Ja.
Però és quasi allò de l'estalvi total de tot, allà no es llença res, tot s'aprofita. Per exemple, nosaltres vam viure escenes molt frapants. Per exemple, un dia estàvem sopant a la plaça Marràqueix, que el que es podia a tres de dies és tot un espectacle, perquè hi ha grups musicals, els serps, els contacontes, i a la nit es transforma tot allò en uns milers de xiringuitos d'aquests que fan menjars.
Yeah.
I llavors hi ha unes grans parades de peix i de carn, i tu tries, dius, mira, vull això, això i això, i llavors t'ho couen i t'ho porten a la taula. Hi ha unes taules com una espècie de barres immenses i tothom va seient un al costat de l'altre. Llavors es transforma tot en una espècie de xiringuitos de menjar. No? I nosaltres vam demanar uns pinxitos d'aquests normals, de xai, i jo vaig deixar dos greixos, vaig deixar mirar els greixos, els deixen. Llavors va venir una nena i va dir, que em dones aquests dos greixos? És a dir, hi ha gent que viu de les obres dels altres, entens? Això és habitual allà al Marroc. Hi ha una colla de nens i nenes que o mengen així o no mengen. I llavors venen i esclar, quedes fotut, i dius, hòstia, clar. I llavors la Teresa els va preparar doncs, unes quantes coses i els hi va donar un paquetet. No? I ell encara no s'ho va menjar, ell encara ho va donar amb una germaneta més petita que tenia. Si aquesta tenia 6 anys, tenia una germaneta de 3 anys i ho va donar amb ell. I això ens va passar una altra vegada també. A Magnès, també en una terrassa al migdia, estava menjant un pollastre rebossat amb patata. Perdó. I també van venir uns nanos i també ens van demanar les sobres. I anàvem pol·lulant per allà, hi ha una baralla amb els cambrers que els empaiten amb bastons, fora d'aquí, no sé. Però ells viuen d'això, clar, és que si no, no menja.
Estem parlant de la gent i hi havia moltes diferències entre potser pobles i ciutats i així, com era la de gent d'un lloc i de l'altre?
Jo penso que sí que hi havia diferència, hi havia molta diferència amb la gent de l'Alt i la gent de ciutats, la gent més mediterrània, perquè també són races diferents, perquè hi ha els berbers també que són diferents dels altres i es nota fins i tot amb el vestir, no? Amb el parlar ja no diguem, però no els entenc gens, però i amb el vestir també i fins i tot amb els costums. La part de muntanya hi ha molta diferència de la part de ciutat. A la ciutat, per exemple, jo vaig constatar que hi havia com hi ha una part de misèria i en canvi en els pobles hi ha pobresa. Que és diferent, no? O sigui, hi ha mancança de coses, però és diferent.
Però no passen gana,
diguem-ho així.
No,
exactament. En canvi, les ciutats, jo penso que sí, que hi ha molta diferència fins i tot de la gent d'allà.
Hi ha sempre els barris aquells més marginals.
Sí, de la manera de comportar-se, tot. Jo penso que sí que hi ha molta diferència.
Les dones van tapades, van destapades, hi ha zones de tot?
Hi ha de tot. Pots trobar un grup de 3 o 4 dones i totes van diferents. Vull dir, les dones més grans de cap a 50 anys en amunt sí que van totes amb la xilava i amb el mocador al cap, però pots trobar-te 3 o 4 noies que unes van tots molt europea amb mocador al cap, una altra europea sense mocador i una altra doncs, que va totalment tapada. Vull dir, no van tan escotades ni ensenyant cama, però bueno,
però n'hi ha que es van a la platja vestides, sense van amb la túnica.
Sí, les que van tapades
van tapades. I amb vestit de bany així no hi ha ningú?
No, de dones amb vestit de bany cap.
Gairebé cap, eh?
No, de dones cap, ni les europees cap.
Hi ha un masclisme molt dur.
Sí, sí.
I la dona és una, sempre va 3 passos darrere l'home, saps? Caminant.
Però no totes, eh? Hi havia parelles que anaven agafades de la mà,
hi havia noies joves que anaven amb modelets, però no gaire, no. Encara trobo que, ostres...
No, jo penso que encara és un país que no... M'imagino que n'hi ha que deuen ser molt més fomentalistes que aquests.
Llavors la part de muntanya, la part de les rieres que surten de l'Atles i tot això, hi ha tots aquests grans conreus, que això doncs, és el que deia la Teresa, aquí de misèria no n'hi ha, s'autoabasteixen totalment de menjar, tenen ramats de bens, de cabres, és una mica com el Pirineu, salvant les distàncies.
Sí.
Llavors allà doncs, no hi ha misèria, tothom s'espavila. Nosaltres com vam anar al Topcal, que és aquest cim de 4.167 metres, doncs També vam llogar unes mules que ens portessin la motxilla, perquè vam dir, home, les podem portar, però col·laborem a la tradició d'ells, sí, que fan aquests viatges amb mules, sí, que porten els paquets i els trastos. I...
mai a la vida ens les havia portat ningú, les motxilles, va ser fantàstic.
I llavors vam anar fins al refugi, que són 5 hores, ens van deixar les motxilles allà. Perdó, i l'endemà al matí vam fer cim.
Explica't tu, perquè veig que té el coll una mica enregullat.
Jo crec que anem passant d'un tema a l'altre, però bueno, si parlem del local, va ser una excursió molt bonica. El refugi estava molt ben preparat.
Sí, sí.
I la veritat és que va ser estava molt ben preparat el refugi i va ser molt bonic. I hi havia molta gent, molts estrangers, va ser el lloc que em vam trobar més. I bueno, l'endemà de matí vam pujar dalt al Tocal. Molt bonic, és diferent del Pirineu, però realment té el seu encant. Molta roca, molta muntanya, però és bonic.
Veu
colors molt diferents.
Què us va suposar una excursió d'un parell de dies, això es va ser? O...
sí, perquè clar, fins al refugi hi ha 5 hores i després l'endemà vam pujar dalt, que són 3 hores i mitja, després hi ha poc tros. I bueno, és un 4.000 relativament fàcil, perquè per exemple aquí de seguida trobes glaciars i allà no en trobes cap de gelat.
La pujada van ser 3 hores i mitja, llavors 3 hores i mitja de baixar fins al refugi i llavors ja vam baixar fins a baix al poble. 5 hores més fins a baix al poble, o sigui que vam fer una tirada llarguíssima.
De baixada.
El dia que vam fer cim va ser duret, va ser molt dur. Perquè normalment la gent es torna a quedar al refugi a dormir, després d'haver fet cim i baixen l'endemà.
I vau fer alguna altra caminada o només aquesta, així en plan d'excursió?
No vam fer cap més caminada en plan d'excursió.
No, ho vam deixar per una altra vegada.
Tornant a la qüestió de la gent, vau detectar algun tipus de recel cap a vosaltres o així, en algun cas, potser o no?
No, mira, està tot totalment... nosaltres som turistes. Allà ets espanyol-català, perquè saben diferenciar molt bé de Catalunya a Barcelona, ai, de Catalunya a Espanya, o sigui, espanyol, no, català.
Sí, català, ho tenen molt clar.
Barcelona és bona si la pots
atxonar. Però allà més que siguis allà on siguis, allà ets turista, ets un turista que vas a deixar diners i que per tant com a persona que tu pots deixar com a negoci, doncs et tractaran molt bé, vull dir, està tot enfocat a cara al turisme i tot va per aquí, vull dir, són amables, et saluden, però tot va per veure què pots comprar, què et poden treure, què pots... ets turista, bàsicament. O sigui que no... sí, tenen mala cara si no compra res.
I allò de que et comencen a perseguir perquè et volen vendre no sé què i no sé quantos i tal.
Jo penso que ho estan controlant bastant. No. Ens hem trobat molt menys del que pensàvem. Molt menys. No ens van atabalar massa.
Menys mal que millorem aquests.
Sí, no. Bueno.
La qüestió del menjar, com la veu portar? Us el fèieu vosaltres? Menjàveu sempre de fonda?
No, normalment allà és molt fàcil menjar, perquè el menjar és molt barat, i després des de sardines a la planxa, que hi ha xiringuitos de sardines, o tajín, que és com una mena de menjar que fan ells, que tampons si mandonguilles com pinxitos, com qualsevol altra cosa. Normalment menjàvem molt a fora i després els vespres menjàvem a l'autocaravana, que... val a dir que jo em feia mandra amb l'autocaravana, però que val la pena, perquè et tanques a dintre i una mica desconnectes de... perquè de fet el que sí val a dir és que és un viatge que no et deixa indiferent. Un viatge que et diu moltes
t'impacta
coses.
T'impacta molt.
Et diu moltes coses, aquest viatge.
T'emportes moltes coses a sobre.
Molt bé, doncs us agraïm la vostra presència i les vostres explicacions. Sabem una mica més del Marroc i fins una altra. Gràcies.
Vosaltres. Gràcies.